Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
Com m'agrada quan arriben els dijous i ens posem creatives amb la Roser Martínez. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Superbé, i tu?
Molt bé, clar que sí. Els dijous és un bon dia de la setmana.
És un bon dia, sí.
I avui m'has dit que vols fer creativitat amb els anells.
Doncs sí, i ho porto al meu terreny. Es compro cap a casa avui.
Home, anava a dir, jo els he dit als oients que la Roser, per si no us havíeu enterat, fa joieria creativa.
I mira, i ja t'he dret perquè m'he parlat de nens. Doncs estava posant ordre al taller i allò que vaig remenar uns calaixets que feia temps que no tocava i em van aparèixer nens de quan vaig començar a fer joieria, o sigui, fa 18 anys. Ni els recordava i fins i tot tenia el dubte de dir, ho vaig fer jo, això?
Ara no me acuerdo, eh?
Ara no me acuerdo. I si no me acuerdo, no passo, no deia aquella cançó.
Sí. No sé si és gaire bo, això,
no,
però...
No, borrem-ho, això no val. Doncs, clar, vaig pensar, puc parlar de joieria, però hi ha tantes coses a dir que dic, no,
anem per... Concretem-ho.
Sí,
no?
Anem per seccions.
Molt bé.
I avui resumim en ells.
Molt bé.
Tela, el material que porto. Però ho passarem una mica així per sobre unes quantes cosetes i són divertides.
Sempre tens anècdotes relacionades, històries, a veure cap on van avui aquests anells.
Mira, avui sí que comencem pel principi. Començarem per Egipte.
Per Egipte?
Sí.
I fa uns anys, entenc, eh?
I fa uns quants anys, sí. Perquè mira, a Egipte els anells, la funció que tenien eren com amulets.
Ah, mira.
Sí, perquè també han anat canviant una mica perquè cada... s'ha anat canviant la funció, no?, de l'anell. I quan es va començar, doncs, era com amulet. Els Egipte, la joieria, bueno, és impressionant, era impressionant.
Sí.
Vull dir que no, costa molt entendre com els egipcis han arribat a fer tot el que fan, no? I amb la joieria també és part de tot això. I ells feien servir moltes pedres semiprecioses i, bueno, tenien com missatges i era com amulet, no? Ells creien molt en això, no? En la bona sort i la mala sort.
Per tant, els anells van néixer a Egipte o això no se sap?
No, encara, vull dir, ja ve de molt més... Hi ha hagut moltes variants, també s'havia fet alguna cosa amb ossos i diferents materials, però diríem que Egipte és com una part important on ja és bonic.
Val,
ja. On l'estètica ja és molt, molt maca, no?, d'un anell, tota la joia en general. I tot això va anar evolucionant i llavors a l'Imperi Romà va anar canviant una mica el que és la tipologia d'anell. I aquí van començar a fer servir els segells en
sí.
forma quadrada o ovalada i ja posaven la marca.
Que és aquelles pel·lícules que li fa un cop de puny i, clar, li deixa l'anell marcat i després saben qui és perquè té l'estampa marcada a la galta, no?
Sí, exacte. Com es marquen els animals, doncs marcaven.
Més o menys, eh?
Doncs era la firma. Clar, això era estatus. Era un ben posicionat, no? Qui podia tenir un anell amb la seva marca, doncs ja sabies que era algú que tenia el poder.
Mm-hmm.
I llavors era una de les funcions que feien en aquí i bueno, era això, no? Era firmar documents, era marcar cares, era
el que
vingués a... Sí. I després, sí que ja en l'edat mitja ja va entrar la part romàntica i aquí l'anell ja es va convertir en el compromís.
Ai,
aquí. Aquí, i els anells venien amb molts escrits romàntics, s'ho treballaven moltíssim en fer frases, en explicar coses amb l'anell i tot, ja va anar evolucionant. Ara no s'escriu tant amb els anells, eh?
Aquells anells gravats per dintre,
sí,
amb totes les dates i les inicials
i que si
tot,
no,
eh?
Si no hi cabia, feien per dintre, per fora i una altra capa. Però...
El que fes falta, una espiral d'anell,
si es tenia que dir alguna cosa, tenia que dir. Doncs sí. I llavors també ens anem als anells de dol.
Oh! Què són els anells de dol?
Sí, el luto. Doncs això va venir el 1901, quan va morir la reina Victòria, i va haver un dol molt llarg, i es va popularitzar portar anells negres, que eren d'ònix i d'altres pedres, però són els anells de dol, que això s'ha anat perdent, però sí que hi va haver una època que era, bueno, com el...
Com
el negre
vestit,
de la
no?
vestimenta, ah. Doncs hi havia l'anell, que era també com que has perdut algú i que el tens en el record.
I era la simbologia, no? L'anell
sí.
negre era, ja denotava que tu havies tingut una
pèrdua,
no?
Que havies tingut una pèrdua, exacte.
Carai,
sí, eh?
Interessant, i quants significats que tenen els anells.
I mira, i a dia d'avui, per exemple, fem servir molt per estètica, és molt una senyal d'identitat per definir el teu estil. També hi ha molts anells de jerarquia, tant si ho passes a l'església com a militar, depèn de la jerarquia, hi ha uns tipus d'anells o uns altres. Després també hi ha amb tribus, o sigui, l'anell, al fi i al cap, sembla que sigui algo que no té cap sentit, no? I significa moltíssim.
Home,
és un
tant.
Símbol molt important.
I tant. Potser sí, el que més veiem és el de compromís, no? El de
clar.
Casament, el de promesa, no? És el que li veiem més simbologia, però n'hi ha en altres àmbits, com deies, en el militar
sí,
i tot.
Sí, sí. Sí, i si posem una mica de fantasia, ens anirem a parlant d'anells de pirata.
De pirates?
Sí.
Oi, ara he pensat a menjar gasparro, sí que portaven ells, sí.
Doncs mira, parlo de dos tipus d'anells.
A veure.
Que n'hi devia haver molts més, o n'hi devia haver molts més, però dos tipus. Tenien l'anell de marca, que era segons la germandat que corresponia, no? Que deies, ai, mira, tu ets els meus. I llavors hi havia...
Vindria a ser com el segell, no?
Sí, com un tatuatge.
Exacte.
No? Doncs també hi havia l'anell de marca. I després hi havia l'anell dels tresors, que era també de marca, però, per exemple, quan tenien un tresor que havien robat i s'ho repartien entre tots, doncs llavors quan l'amagaven en una cova o l'enterraven o el que sigui, cada pirata posava el seu anell de marca, que és l'anell de tresor que en deien. I llavors, clar, si tu vas i agafaves aquell tresor i veies aquell anell, atenta a les conseqüències, ja sabies amb quin te tenies que afrontar.
Era en plan, això és meu, que ho sapigueu. A partir d'aquí, tu eliges tu destino, no?
Sí, doncs aquest era l'anell del tresor i l'altre era l'anell de pacte, que era el d'ajudar-se els uns als altres, doncs perquè pertanyien a una mateixa germandat.
Fins i tot els pirates tenien codis, eh?
Sí. Bueno, i ara ens anem, no podia fallar, el senyor de los anillos.
Home.
Perquè el Senyor de los Anillos es parla de l'anell únic, tal qual. Llavors l'anell únic simbolitza el poder corruptor i la temptació. Què vol dir? Que depèn de la persona, clar, li atorga un gran poder, depèn de la persona, és per fer el bé o per fer el mal. Per tant, clar, és un anell que representa una lluita. Per tant, pot ser bo i pot ser dolent, però per això és l'anell únic.
Que depèn de qui estigui
en poder, no? De qui l'agafa, de qui se'l posa, doncs anem cap a una banda o anem cap a l'altra.
Ja, perquè és el senyor de los anillos, hauria de ser el senyor de l'anillo.
Ja, tens raó.
No? Els anillos no són pas... És un, no? És un.
És únic, a més en diuen l'anillo único.
Sí,
mira, no ho sé. Mira, un artista, parlarem de Salvador Dalí.
Oh, mira, un artista proper a casa, i tant.
Proper, i tant. Doncs mira, en Dalí feia servir els anells com un símbol enigmàtic i misteriós.
Enigmàtic, sí, val.
Doncs ell els desdibuixava, els hi feia la forma ovalada, i era per significar entre lo real i lo imaginari, i els feia flotant, feia... formes molt exagerades i els distorsionava. I era una mica que representava el misteri i la transformació. I era entre el conscient i l'inconscient. Oh. Però hi ha forces obres que apareixen en ells o algo que semblen en ells, i era una mica el significat que ell hi posava amb això.
O sigui, un símbol important també per Dalí, els anells.
Sí, hi ha molts artistes que ho fan, eh? M'he explicat en Dalí, però la veritat que m'he sorprès amb el que he anat llegint. I bueno, hi ha anells creatius, perquè quan deixem anar l'imaginari, això real a dia d'avui, hi ha un pastisser a Barcelona que fa uns anells, o sigui, fa la base de metall i després amb carmelos i fa formes i els enganxa. Llavors, clar, tu pots portar l'anell i vas
llepant
el carmelo.
Que pràctic!
Molt! Però
pràctic.
És que en té un de superxulo, que és una forma de pastís de compleanys rodonet i molt ben decorat, amb una espelma de veritat petita, que clar, pots encendre i bufar.
Que bèstia!
Aquest xulo per regalar per un aniversari.
Pues sí.
Doncs mira, com a creativitat d'anell, aquest jo crec que s'emporta la palma.
I els anells que fa la Roser.
També,
home.
també.
Que creatius ho són.
També és veritat. I mira, anem a parlar d'anells de compromís.
Oh, vinga.
I he pensat, a veure, quin és anells de compromís més conegut i el més conegut i més... copiat, és l'anell que va regalar el príncep Carles en aquell moment
A Diana de Gales.
A Diana de Gales, que era doncs, aquell safir ovalat amb els brillants al voltant. I aquest a dia d'avui encara es fan rèpliques, eh? Vull dir que molta gent vol aquell
vol
anell.
Vol l'anell de la Diana de Gales,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Bo o no bo? Però vol que l'estètica sigui com
sigui
aquell.
Sigui igual, no? No pagaran el que valia el de la Diana.
Jo crec que no, jo crec que no. I mira, ara anem a posar una mica de música.
Va.
Perquè hi ha una cantant que, parlant de compromisos, es veu que feia temps que reclamava el seu anell i no li arribava.
Home, doncs sí, sí.
I va dir, ¿el anillo pa' cuándo? Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? El anillo pa' cuándo? El anillo pa' cuándo? El anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras.
La pregunta segurament de moltíssimes dones, eh? I el anillo pa' cuándo?
No sé jo, no sé jo ara, eh? Si ja estan així.
Va, doncs, donem-li 50 anys enrere, no ho sé.
Ai, doncs bueno, ja la Jennifer ja el té l'anell i ja s'ha casat,
sí.
I ja està. Ja
ho té tot fet ara.
Ja està amb una altra, ha passat amb una altra secció. I ara parlem dels anells de casament.
Els anells de casament, oh.
Sí, perquè mira, a on es posa l'anell de casament? Perquè això també té molt...
Sí, en sèrio, explica-m'ho, perquè
sí,
jo sempre em perdo amb
això. A Espanya, quan et compromets, es posa l'anell a l'esquerra.
Val.
I quan es casa, a la dreta.
D'acord.
Però Catalunya és a l'esquerra. Quan et cases és a l'esquerra.
I quan et compromets a la dreta?
Tot a l'esquerra.
Tot a l'esquerra.
Per què? Perquè hi ha un nervi, s'ha agafat d'un costum de l'antic Egipte,
sí.
Justament. I hi ha un nervi en aquest dit que diuen que comunica directament al cor.
Oh.
I llavors, clar...
S'ha de posar en aquest.
És molt romàntic,
en el,
eh?
En el quart dit, eh? El segon més petit, diguéssim, eh?
Sí. Sí, el que va al costat al petit. I, clar, i aquest va directe al cor.
Val. Veus? Per tant, a Catalunya són d'esquerres.
Sí, sí, sí. Amb cor, amb cor.
Amb cor, amb cor. No, però és cert que a casaments així d'amigues properes, allò, la discussió sempre d'on va el de promès, on va... I clar, cadascú té la seva versió i clar, ara ho sabem. A Espanya
sí.
Es fa d'una manera, a Catalunya d'una altra,
sí.
No?
Sí, sí,
molt
sí.
Bé.
Cadascú va adoptar una tradició i s'ha quedat així. Sí. I mira, una campanya de màrqueting que jo ja fa temps que em va cridar molt l'atenció i ja, no la recordava i ara he tornat a investigar. Doncs ja fa molts anys als Estats Units es venien molt pocs diamants.
Mm-hmm.
Diem de fer una campanya de màrqueting perquè es vengui molt més per tot arreu, una campanya mundial, eh? I van fer-hi participar artistes doncs, com Picasso, la Marilyn Monroe, o sigui, hi havia moltíssima gent involucrada amb diferents temes. I tota aquesta campanya la va desenvolupar un noi que no tenia apenes experiència en màrqueting i va lograr la campanya més important, una de les més importants de màrqueting que s'ha fet. Doncs va fer la frase de Un diamante es para siempre, que a Espanya va arribar amb una cançó del Norte.
Ah.
I va ser un boom, però un bombazo. Era, sonava per tot arreu aquesta cançó i es van vendre diamantes a tot el món, però moltíssim. Inclús a Japó, que no hi havia gens de tradició dels diamants, doncs en allà també va pujar moltíssim la venda.
Doncs carai, quin poder la cançó, no?
Totalment.
L'escoltem?
Sí.
Veiem què passa.
Vinga,
va. Ens porten un diamant.
Va bé.
Ja ho deia la gran actriu, eh? Que el diamant és el millor amic de les dones, no?
D'aquí va venir, d'aquí va venir.
Sempre acabem parlant d'ella, eh?
Sí, 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 eh? És que, bueno, està en tots els temes.
Audrey Hepburn, eh? Estem
sí.
Dient.
Una gran... Doncs mira, en resum, que si el símbol del compromís, clar... Què és? És l'infinit, perquè no té principi, no té fi, llavors és l'infinit. Sempre que vulguis dir alguna cosa amb molt de compromís, sigui parella, sigui amistat, a qui vulguis, doncs un anell sempre quedarà bé.
Clar que sí. Ai, quin missatge tan maco. Ens has portat algun repte?
Doncs sí, perquè jo pensava... obrim una mica la imaginació i el que he fet jo quan he arribat, que justament sí? He vingut sense anells,
ni jo,
em volia fer la foto avui amb anells i he sortit ràpid i no m'he posat anells. Llavors què he fet? Pues, en paper
literalment en paper de vàter.
Sí, no ho volia dir, però
s'ha de ser original.
En paper de vàter enrotllat i m'he fet un anell. O sigui, animo't a deixar anar la creativitat i fer un anell en qualsevol material, sigui fulla, sigui paper de plata, el que sigui. Fer un anell, posar-li un simbolisme i regalar-lo a algú.
Va, doncs a veure si et fan cas i fan el tip de la setmana, Tens tallers endavant?
Tinc tallers endavant, però sobretot vull recordar el de l'escala, que és el dia 25.
Molt bé.
El dijous 25 a la tarda... Que s'animi la gent i vingui, que farem bisuteria molt xula.
A quina hora ens hem d'apuntar, no ens hem d'apuntar, com funciona?
Apuntar al meu telèfon, al 625 93 05 37, o bé a la ràdio i ja em passareu nota, o bé a les meves xarxes, Roser Martínez, joieria creativa.
Molt bé, doncs 25 de maig tenim taller a l'escala.
Vinga, us espero.
Molt bé, gràcies, Roser, que vagi
gràcies.
Bé. Bon dia.